El gall del monestir.
La tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia dels dimarts, en companyia avui d'Alfredo Bergua, bon dia.
Hola, bon dia.
La Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
D'aquí, res, un momentet s'incorporarà un nou membre més a la tertúlia, el saludarem. Ahir va haver ple, el primer del 2017, el ple de gener, i avui, per tant, intentarem abordar alguns dels temes que es van tractar. Ara de seguida saludem el Toni Ramon, que s'incorpora a tertúlia, i obrim amb temes locals, amb temes que ahir es van tractar en aquest ple, i precisament amb la novetat de la nova incorporació del PSC a l'equip de govern. Va ser, diguem, el ple en què es va donar oficialitat a aquest nou pacte, que a més de moment té el vot de confiança del Partit Popular.
No, això és matitzable, eh?
Està entre cometes, un vot de confiança, en
ja
tot
en
cas,
podem... Ara,
ja. No, tu també ho pots...
Sí.
No, i ens expliques què vol dir el vot de confiança,
sí,
vol dir que es compromet...
No,
què
sí.
Vol dir?
Mira, l'Álvaro Benejam, el portaveu del Partit Popular, va parlar del pacte com una bona notícia, no per l'entrada dels socialistes, sinó perquè Esquerra Republicana més perd protagonisme a Sant Cugat.
Exacte.
Aquestes són les declaracions d'Álvaro Benejam.
Ara ja això queda més completa la informació i per tant...
Vaja.
És... No, simplement nosaltres teníem la...
No sé dir.
Teníem la idea, i així ha estat, de que, i ho havíem denunciat diverses vegades, d'una mica del segrest per part d'Esquerra Republicana, del govern municipal i de l'alcaldessa i el seu partit en aquests dos anys. I s'ha vist així amb els pressupostos i amb moltes altres qüestions. El PDeCAT o Convergència, com se li vulgui dir, s'ha caracteritzat en els darrers anys pues, amb unes polítiques... estem parlant ara ja en clau del debat independentista que tenim aquí, del famós procés, pues molt arrinconat cap a aquest extrem, i conjuntament amb Esquerra Republicana doncs han fet una política molt, molt en aquest sentit. I nosaltres dèiem ahir que l'esperança de que amb el PSC tornin les polítiques de moderació en aquest Ajuntament, i en aquesta línia anava, vull dir, no és que nosaltres estiguem contents i aplaudint perquè hi hagi aquest pacte, per descomptat que no, vull dir, a nosaltres no ens agrada aquest pacte, però sí que és veritat que és millor que un soci de govern sigui el PSC que no Esquerra Republicana.
És ben bé per això que la realitat té tants prismes, no? I cada un s'ho mira des de... Perquè, clar, dir que el govern estava segrestat per Esquerra Republicana, vaja... Jo trobo que és un fet molt que diu molt de la bona política que dos forces polítiques diferents es posin d'acord per una línia econòmica, per aprovar uns pressupostos, per tirar endavant diferents projectes de la ciutat. Si a sobre, en aquesta proposta conjunta que havia fet Esquerra Republicana i Convergència, o el PDeCAT, vaja, si suma una força més, doncs millor que millor, la ciutat hi surt guanyant. Però d'aquí a dir que estava segrestat... A veure, jo un parèntesi per mirar una mica endarrere, i el Toni Ramon va compartir una part d'aquesta etapa. Els dos mandats que em va tocar estar a l'Ajuntament, jo vaig ser regidora, vaig tenir l'honor de ser regidora d'aquest Ajuntament, una va ser pacte amb el PP i l'altra va ser pacte amb Esquerra Republicana. Uh-huh. Dos maneres completament de governar i de fer, eh? No té res a veure. Jo tinc clar quin em decanto, no cal que ho digui perquè tothom que em coneix ho sap sobradament. Però en tot cas això enriqueix la col·laboració amb altres forces polítiques i després, que encara que no sigui pacte, si tens la voluntat de governar, com crec que és el cas de l'equip de govern actual, de governar amb consensos, amb la gent també, amb processos participatius, amb les diferents forces polítiques, ostres, dir que estava segrestat, vaja, és que em sembla que no correspon. I alegrar-se de que això s'ha trencat, jo crec que això no s'ha trencat, que potser doncs, ara s'ha de
resituar... Ahir, sí.
Bueno, a vegades passen clar, coses d'aquestes.
Quin és el paper ara? Perquè no s'entén gaire, no? És un acord fins ara, però ara entra el govern al PSC, amb la qual Esquerra Republicana, evidentment, passa en un segon terme. Jo no comparteixo tampoc el segrest del govern per part d'Esquerra Republicana.
És que només un apunt. Però... De la mateixa manera, el govern de Rajoy està segrestat per Ciutadans i pel PSC.
Exacte. Jo no parlo de segrest.
No, però al final, que cada pacte de govern s'entengui com un segrest del grup majoritari, em sembla absurd.
Quan ens omplim la boca de dir que el bo és governar, sigui que sigui amb consensos.
Clar, però vosaltres que coneixeu més a prop aquest tema, que per què no s'ha fet un pacte amb Esquerra Republicana en comptes d'amb el PSC? Que seria més lògic i a més tindria una majoria.
Esquerra Republicana no ha volgut entrar al
govern. Exactament, no és que no s'hagi fet, però també estan amb tot el seu dret de no voler, també estan amb tot el seu dret de no voler. Hi havia un acord per temes econòmics i pressupostaris que ja és molt important, perquè de fet el pressupost és l'instrument que marca la línia de govern. Per tant, si tu estàs d'acord amb les... Altra cosa és que no vulguis entrar a l'equip de govern, però amb això tothom té la seva estratègia i de fet no ho va aprovar l'Assemblea d'Esquerra Republicana, doncs és sobirana i s'ha de respectar, però d'aquí vaja, trobo que la col·laboració és bona, de fet em sembla que per part del PSC no s'hi ha posat ni un punt ni una coma, es respecta exactament el mateix document que hi havia d'acord, no? Pressupostari, que aquesta era una de les condicions, vaja, no o sigui, com més plural sigui millor, tot, no?
I en tot cas, a veure, és un pacte que no entenc, val? I vagi per endavant, nosaltres ja ho heu dit, som exregidors, però en aquests moments no, ni en actiu ni vinculats al partit, ni per tant
jo sí que estic
la meva opinió és absolutament lliure, no parlo per mi, eh?
Jo estic amb la mateixa situació.
De fet, segurament, Alfredo, i no te m'ofenguis perquè segurament tots podem estar equivocats, la teva intervenció en la línia del segrest i, no, i amb aquest to en què l'has utilitzat l'he vist més polititzada, no, que altres, no? Jo no ho sé, jo crec que des de fa un temps m'ho miro més des de fora i segurament, torno a dir, segurament els dos podem estar tan equivocats que no tinc cap veritat absoluta, eh? Però en cap cas cap pacte, a mi és un pacte que no entenc i que no m'agrada, vagi per endavant com a opinió, però no es pot considerar un segrest, igual que altres pactes no es poden considerar segrestos dels partits majoritaris, és que si no ens en sortiríem, no? Per tant, entenc que és la crítica fàcil des de l'oposició, però crec que aquests models d'oposició que masses vegades hem viscut i que alguns fins i tot ja hem pecat, doncs em sembla que no ens condueixen enlloc. En tot cas, és un pacte que no entenc, sobretot perquè no sumen, i per tant, posar-te algú al govern sempre tancarà portes a possibles pactes puntuals. Llavors no puc entendre doncs, un acord tan estable amb algú amb qui no sumes una majoria i per tant no et garanteix una estabilitat en el plenari. Esquerra Republicana no ho desconec, no ho sé, no ha volgut entrar a govern, és una línia estratègica del partit a nivell local. Penso doncs, que si es mantenen els acords i el pacte d'estabilitat signat i pressupostari, tampoc poden dir que això s'ha trencat. O sigui, al final podran dir que s'ha trencat el dia que hi hagi un incompliment d'aquest acord. Per tant, fins que això no es vegi, queda tot en una situació, com deies, estranya, no? Molt estranya. Doncs,
però Esquerra Republicana, a més, sí que s'ha pronunciat i ha donat per trencat precisament aquest pacte d'estabilitat pressupostària.
És que per Esquerra Republicana és molt estrany. Esquerra Republicana amb el Partit Socialista...
Home, parlen d'incompliment.
És molt estrany. I jo també veig... O sigui, entenc que des del Partit Socialista s'hagi optat per aquest pacte perquè, de fet, l'oposició, jo ho comentava l'altre dia, no? Un sol regidor de l'oposició és una feina impossible de fer i, bueno, doncs això li permetrà fer incidir en alguna cosa o estar més còmode.
Però és molt probable que també després d'un any s'hagin vist formes de col·laborar, no? Després d'un any i pico, ja, un any i mig,
però el que jo no entenc és, per part de Convergència o PDeCAT, quin és l'objectiu d'aquest pacte? A no ser que sigui la comoditat, perquè No, amb això no suma, diu el bueno, però no suma, tenim el regidor no adscrit, que no segurament entenc, amb poca cosa s'abstindrà.
De fet, ja va votar a favor dels pressupostos sense
tenir cap tipus de contraprestació. Vull dir que és com dos anys de tranquil·litat, tenim 12, no? I el regidor no adscrit que pot fàcilment...
A veure, també val a dir que per part del PDeCAT i de Convergència Baixa i de l'equip de govern s'ha intentat molt fer un pacte amb Esquerra Republicana, i això passa que altra cosa és que Esquerra no hagi volgut, també el Toni, doncs forma part de l'estratègia local en aquest sentit, bueno, i s'ha de respectar. Bueno, amb aquesta voluntat de diàleg, doncs potser no serà l'únic que acabi sumant-se aquest pacte, no?
De fet, ahir l'alcaldessa ho va reiterar, això, va dir que ella havia ofert diverses vegades entrar a Esquerra Republicana al govern i que, per tant, si ells no havien volgut, havien perdut la seva oportunitat. Jo entenc que vulgui tenir una mica més d'estabilitat dintre del govern municipal, perquè això parlem de les minories, no? Però, i és veritat que s'obren diferents opcions per pactar qüestions puntuals. Jo el que he volgut fer, també incís en la primera intervenció, és que aquest vot de confiança anava en el sentit que jo he explicat, perquè esperàvem una mica de més de moderació, però jo, sincerament, jo no crec que això passi, perquè jo he vist ahir l'actitud de la senyora alcaldessa amb una moció que es va debatre de recolzament d'agressions i coaccions a la Universitat Autònoma per parts d'indesitjables, que va succeir a persones, moltes d'elles residents a Sant Cugat, alguns d'ells van tenir que escapar-se a creuar una via al tren perquè els volien linxar.
Quan va passar això?
Això va passar a finals de desembre a l'Autònoma, i per tant, i ahir es va voler presentar una moció el mes de gener, el mateix mes de desembre per condemnar-ho, que no va ser possible perquè no se'ns va acceptar l'urgència i es va debatre ahir. Però ahir l'alcaldessa va actuar amb una actitud que jo crec que irresponsable, una doble vara de medir, amb una hipocresia i un cinisme intolerable. I m'explicaré, perquè tot això ho demostraré. Vull dir, i per tant, la moderació que nosaltres esperàvem va durar molt poca estona. Va haver-hi una moció que va presentar el Partit Popular, molt light, perquè l'únic que demanava era condemnar i solidaritzar-nos amb aquesta entitat pels successos que van succeir.
L'entitat és Societat Civil Catalana?
Sí.
Diguem-ho tot, Societat Civil Catalana.
Ho estic dient des del principi que he intervingut. Van tenir que sortir en protecció policial de l'Autònoma per defensar les seves idees, per defensar presentar un documental, i això es va portar a ple. La senyora alcaldessa va començar a dir que nosaltres som els culpables per intentar dividir allà. Què dius? Que sí? No. O sigui, no és dividir presentar mocions a favor del procés? No és dividir posar una estelada aquí a la plaça del monestir o abans al Lluís Millet, que ja veurem quant dura? Això no és dividir? O sigui, divideix els que demanem solidaritat amb els agredits? Amb les víctimes?
No, d'entrada dubto que l'alcaldessa...
L'alcaldessa va permetre una intervenció...
Estigui a favor de la violència,
L'alcaldessa va votar en contra d'aquesta moció.
Bueno, altra cosa és això.
Casualment.
Els fets explicats d'una manera o d'una altra...
Ens hem anat a un altre tema. Quan estàvem parlant del pacte, i era el respecte del que tu comentaves de la senyera, per cert, que avui ja més trobareu informació a la web. El jutge dona 10 dies a l'Ajuntament per retirar l'estelada de la plaça d'Octavià.
Quina poca feina que tenen. Se'ls hi acumulen els expedients en els jutjats.
Si voleu...
Complir amb la llei.
Tanquem.
Que la llei no és sinònim de justícia, Alfredo, no ho és.
Però mentre la sigui llei, no es pot abusar de l'espai públic com doni la gana a segons qui.
Però recordem que la llei no és sinònim de justícia. I en tot cas sí que, respecte al tema d'ahir, doncs es pot llegir la columna d'Ignasi Bé adequat.cat d'avui, que l'he llegit aquest matí. Jo crec que fa una explicació bastant correcta dels fets, i després l'alcaldessa, jo vaig enganxar al final del ple perquè treballo i llavors no el puc escoltar, i va ser just acabar la feina i engegar cuat.cat i el vaig sentir. Vaig sentir l'última intervenció, crec, de l'alcaldessa, que referia, i per tant disculpeu perquè no vaig poder sentir les anteriors, però va fer referència a que si s'hagués assumit l'acord del rectorat de l'Autònoma hi haguessin estat d'acord. Per tant, segurament intencionalitat política per part del Partit Popular i de Ciutadans també n'hi havia.
Saps què passa, Toni?
No anem d'innocents, que també n'hi havia.
Saps què passa, Toni? Que quan hi ha un incident d'aquest tipus, antigament, l'antiga Convergència, sense anar més lluny, serien els primers en condemnar-ho. O qualsevol administració catalana hagués sortit a condemnar-ho. Però saps què passa? Silenci. Perquè queda molt bé, com són els altres, i us faig un joc. Imagineu-vos que en posem Societat Civil Catalana, posem a Òmnium Cultural o l'ANC. I els agressors, gent de l'extrema dreta. Algú de vosaltres...
Ja, però és que el vincle és, no, perdó, Societat Civil Catalana. És capaç... Poses difícil.
No, no, sí, no, sí, estàs posant un exemple...
Estàs posant un exemple que
no... No, té res a veure amb el tarannà de Societat Civil Catalana amb el tarannà d'Òmnium o de l'Assemblea Nacional.
Àngels i Toni, aviam, jo crec, jo no entraré en la discussió perquè no he seguit ni el ple ni l'això. Ara... que no condemnem agressions, siguin quines siguin i contra qui siguin...
No, és que l'alcaldessa condemna les agressions. Segur que sí, no és el pronunciament del rectorat.
No és el que està dient el...
No érem al ple, no tenim aquest detall, no sabem, però coneixent les persones, és que em sembla impensable.
Jo no dubto que l'alcaldessa, i no m'ha agradat tampoc els qualificatius que ha fet l'Alfredo a l'inici de la seva intervenció.
Gens ni mica,
home. Però no ens posem a defensar, saps? No ens posem a l'altra banda per voler... Saps? No ho mirem des d'un prisma només partidista o només amb una sola visió.
Partidista, en aquest sentit,
oblidem que les agressions són condemnables sempre.
A veure, en el ple d'ahir també es van tractar molts temes, eh? I ahir hi havia molta feina i, per tant, m'agradaria que poguéssim tractar altres temes diferents. Un altre també d'important i que va ser força preocupant en el seu dia, i és que ahir en aquesta sessió plenària es va donar llum verda a l'ordenança de cannabis, que ara els obligarà a tenir llicència d'activitat per obrir. Us explico com explica la informació que tenim avui a cugat.cat, que diu que es dona llum verda precisament a l'aprovació d'aquesta ordenança reguladora dels clubs de fumadors de cannabis, que els obligarà a tenir llicència d'activitat per poder obrir. Fins ara els clubs podien començar a funcionar presentant una comunicació prèvia, únicament, a l'Ajuntament, i el canvi ara suposa un tràmit previ d'informació pública als veïns afectats i tenir una llicència d'obres. Aquesta nova disposició també fixa que els clubs s'hauran d'ubicar com a mínim a 200 metres de centres educatius i docents, equipaments sanitaris i assistencials, instal·lacions esportives i altres clubs cannàbics. És a dir, que ahir es van aprovar totes aquestes regulacions, aquestes condicions mínimes i necessàries que hauran de presentar diguem aquestes associacions. Recordem l'últim episodi que es va produir a la ciutat, en què hi va haver una certa discussió, es va haver de precintar i es va haver de tancar el club cannàbic que hi havia a Roquetes, a Can Magí. Amb això, d'entrada, queda regulat, i a partir d'aquí, no sé si poden quedar escletxes o no, perquè precisament el problema que hi havia amb l'anterior, si no recordo malament, estava en discussió que no hi havia una llicència d'activitat que s'havia de presentar. Per això es va presentar fins que tinguéssim aquesta nova ordenança. Opinions sobre el tema?
A mi em sembla correcte, vull dir que primer que crec que, home, que es reguli, com qualsevol establiment, com que hagi de complir la normativa, a mi em sembla correcte, i que existeixin aquest tipus de locals, jo no els faré servir, però em sembla que traure de la marginalitat i de la il·legalitat el consum de cannabis, doncs crec que està bé, perquè al final la il·legalitat condueix a tota una sèrie d'accions que sempre són pitjors que el que pot fer el consum de cannabis en si, no?
Alfredo.
El Partit Popular va ser l'únic partit que va votar en contra, i no tenim cap problema que ser els únics, vull dir, estem en contra d'aquest tipus d'establiments, i més que puguin estar en habitatges plurivivenda, familiars. No crec que, perquè no creiem que sigui el lloc on ha d'estar. Vull dir,
i un bar?
Estem parlant de clubs de cannabis. El cannabis, que jo sàpiga, és el que és, no és diferent, vull dir, no té res a veure amb un bar, però estem en contra, vull dir, no hi creiem en aquest tipus de locals, i menys que puguin estar, com deia, en vivenda plurifamiliar, i per tant van votar en contra, i no hi ha més a dir.
A veure, que es reguli està bé, perquè com així tothom sap quines són les regles del joc, no? I llavors no et pot passar allò de que tu facis una inversió adequis un local i de cop et diguin, no, miri, escolti, que ara vull canviar la normativa i li presento. Això tampoc ha estat correcte, diguéssim, aquest procediment. En tot cas, tornem a topar amb, amb la legalitat i la il·legalitat i si la legalitat és justícia o no és justícia. A veure, la regulació fora d'àmbit escolar, no? D'aquests 200 metres dels àmbits escolars, em sembla correcte, com em semblaria correcte amb altres tipus de consums legals. De la mateixa manera que no es pot fumar en un parc infantil, etc. Vull dir, això vagi per endavant. El tema de la comunicació pública, entenc que va molt dirigit a informar els veïns. Els veïns, doncs, com són temes alarmants, no? I que normalment doncs, la gent s'esvera, doncs ja farem tot el possible perquè el club no es pugui obrir. Jo crec que condemnar el cannabis doncs, a la continuada il·legalitat i anar posant traves als clubs canàbics, bàsicament farà doncs, que el consum es mantingui en la clandestinitat i, per tant, ni el puguis regular, sí, ni puguis recomanar els consums responsables. Això és el que passa amb aquest tipus de consums. És el mateix que ens passa amb tot l'oci nocturn que hem matat a la ciutat, la desaparició. Però ja no dic l'oci nocturn de gent jove que vol estar fins a les 6 del matí, que a vegades quan tens una edat, doncs mira, et pot venir de gust. Però és que hem matat l'oci de gent que surt del claustre d'un concert de música clàssica que es programa a les 10 del vespre i que al sortir del claustre vol fer una cervesa. No es pot. Per tant, també hem condemnat a la gent jove que sí que vol continuar sortint de nit anant al polígon industrial a fer el botellot, perquè si entra a la discoteca la copa val 10 o 12 euros. Per tant, ull amb anar traient, anar prohibint, diguéssim, condemnant a la clandestinitat els consums, perquè llavors no, ni els controlarem ni podem recomanar el consum responsable. Sé que és un debat intens i complex, però la il·legalització no ens porta al no consum, i això n'hem de ser molt conscients. Per tant, crec que, per una banda, correcte, el tema escolar, el tema, doncs, com amb altres consums, però
és que si no es
tanca els ulls, traves a això, exacte.
És que es tanca els ulls de la realitat. Hi ha una realitat que existeix, doncs mirem de la millor manera posar-hi solució, bueno, i no tancar els ulls i posar-nos una vena i pensar que llavors ja no ho veiem i no hi és. I serà igual, exactament igual, Alfredo.
Però jo veig fatal...
Com deia molt bé la Neus i el Toni, en una marginalitat que això ocasiona molts altres problemes,
molt més grans.
El que no tenim clar, sobretot, és el tema de la...
a Holanda i veus la naturalitat amb què fins i tot estan els centres més cèntrics de la ciutat i no passa res perquè s'hi ha donat... Bueno, o sigui, s'ha volgut regular precisament perquè si
és que
un fet...
A mi no m'agrada tenir a sota casa meva un club de cannabis i crec que tinc tot el dret a estar en contra. Pues bueno, pues aquesta és la posició del meu partit. No volem a sota casa nostra un club de cannabis.
Jo tampoc vull a sota casa meva uns contenidors.
Que discrepem, no?
Bueno, clar, per això,
però discrepem d'aquest punt de vista, que ho veiem diferent.
Jo ho respecto, però no ho comparteixo.
Al final, viure en una ciutat comporta... Sí. Doncs tenir sota casa a lo millor un equipament o un servei que
no t'agrada. O tenir les escombraries.
Sí, et toca el que et toca.
És que tu estàs pressuposant que la gent que consumirà cannabis et donarà problemes. Precisament el que s'està fent...
Jo no pressuposa res.
Pues, si no, perquè si no pressuposes que et donarà problemes, perquè et acomoda tenir...
No et faria res tenir-ho sota casa.
No et faria res. Si pensessis que és el mateix que una carnisseria, no et faria res. El que estàs pressuposant, quan dius tinc tot el dret a no voler tenir un lloc de consum de cannabis a sota de casa, és perquè estàs pressuposant que les persones que aniran allà et donaran problemes. Home, que precisament el que crec que és el que es vol que no passi regulant el consum de cannabis.
El temps ho dirà, però jo et dic, jo penso que no és el lloc on han d'anar. Si han d'haver clubs, doncs que n'hi hagi, però que hi hagi a zones que no siguin de vivenda plurifamiliar.
Només un apunt, penseu que el fet que el tabac i l'alcohol siguin legals i per sort i per molts anys permet que a les ampolles hi hagin símbols, no? De no consum, per exemple, dones embarassades, o que en el tabac posi fumar mata, i és una manera de sensibilitzar el consumidor d'aquest producte. Amb qualsevol producte il·legal que es pugui anar venent doncs, al mercat negre, evidentment aquests avisos, aquesta conscienciació, difícilment hi seran el propi producte. I per tant has d'alimentar unes... a veure, vagi per endavant que el tabac o el cannabis que es ven en clubs canàbics té una regulació i fins i tot uns grams per, bueno, ja tot una, per persona, etcètera, etcètera, i per tant és legal aquest consum dins d'un club canàbic, eh? Però dit això, tot aquell consum que vagi per una via il·legal, que hagi d'alimentar un mercat negre i unes xarxes doncs, de venda, doncs evidentment ni regulació, ni control, ni recomanacions de salut.
I, per tant... i això sí que porta a uns espais de delinqüència.
Sí. Sí. Crec que la pedagogia s'ha de fer en un altre lloc.
Això ha d'anar acompanyat.
Tot arreu, també.
No
l'excloem. La pedagogia s'ha de fer,
no
també.
Sí,
no diem que no.
No, justament ha d'anar... I si tens aquests espais, segurament pots fer molt millor pedagogia o continuïtat de pedagogia que vingui feta d'abans, que no pas si això no... Bueno, jo... tanques els ulls i fas veure que no hi és.
Jo quan tingui les filles adolescents i joves no sé què diré, però... sempre recordo, no?, a l'escola hi havia dos tipus de pares, no? Els pares que a casa estava absolutament prohibit beure i fumar i per tant els nens sortien i, clar, era una vàlvula d'escapament i ho deixarem aquí, no explicaré res més, i altres, doncs, que teníem la sort de dir, molt bé, fill, doncs comencem a parlar, no? I al mercat hi ha això i allò, i que sàpigues que és cada cosa i bueno, i en sorties i diguéssim que aquella obsessió o delit per provar coses, doncs diguéssim que l'havies d'alguna manera amortiguat a casa, evidentment no ens escapem ningú d'alguna mala nit, eh? Però per tant hi ha mil exemples, no?, que et porten a pensar, no?, que la prohibició no és la solució perquè la gent no consumeixi.
De fet, aquesta ordenança pretén garantir precisament que els locals reuneixin unes mínimes condicions i, entre altres coses, ho cito perquè quedi constància després de tot el que s'ha debatut avui, que aquest text regula la limitació de soroll, la renovació de l'aire, la limitació del nivell màxim d'olors, també aval aquesta ordenança que els espais compleixin requisits de seguretat, salubritat, higiene per als usuaris i també per als veïns. I estem parlant de regulació i de controlar...
d'afrontar el problema.
Tota aquesta situació. Anem per un altre dels temes que es van abordar, que té doncs, com a principals protagonistes els animals de companyia. I és que Sant Cugat, a partir d'ara, doncs, estudiarà com procedir en casos de violència de gènere amb animals involucrats. Aquesta era una moció original d'Esquerra Republicana Més que es va presentar amb el suport de la plataforma animalista de Sant Cugat. I a partir d'ara, doncs, segons aquesta moció, aquesta proposta es plantejarà, bueno, es planteja de fet, perquè moltes víctimes de la violència de gènere que es negaven a anar a llars d'acollida, precisament perquè no estava permesa l'entrada d'animals de companyia, o bé havien de deixar-los a càrrec de l'agressor. Silenci. És un dels temes que es va tractar en el ple.
A veure, tu que estaves al ple.
No, en aquell moment no estava jo en el ple.
Vaja.
Està... No.
Bueno, hi ha una... Bueno, suposo que el silenci és perquè hi ha com un acord general, no?
Sí. Si voleu, canviem de tema.
No, que quantes més eines hi hagi per erradicar aquesta xacra que d'allò, doncs millor que millor, no?
No, sí, que és, sí que és real, perquè per alguna cosa que he sentit, tot i que em va agafar que era fora, de que tu ho deies, de que hi ha moltes dones maltractades que per por de què passarà amb l'animal doncs prefereixen mantenir-se a casa al costat de l'agressor que no fugir, no? I va una mica en aquesta línia. I nosaltres no vam abstenir, la veritat no he parlat amb la Barbeham, no sé exactament, també es van abstenir altres grups municipals, vull dir, crec que es va abstenir Iniciativa, crec que es va abstenir també la CUP.
És que ens una emoció una mica rara.
Sí, aquesta era la...
Això
era
es van abstenir la CUP, Iniciativa, i PSC i el Partit Popular.
Exacte, vull dir, és que tampoc la conec en profunditat com per poder donar una opinió, vull dir, jo sí que sé això que tu has comentat i que jo he repetit i que evidentment pues, s'ha de fer alguna cosa amb aquests pobres animals, no?
Que... I més que amb els pobres animals, suposo que també és facilitar la vida de les dones, sí, de les dones agredides.
Amb tots els vincles emocionals que té la dona.
Sí, però sí, sobretot és de cara a la dona, no?
Que entenc que va per aquí. Llavors,
sí. Tot el sí, que no, sigui... No ben la llegit és difícil posicionar-se, però sí, pot tenir aquest sentit.
Però suposo que va per aquí i en aquest sentit, doncs mira, el que faciliti la vida d'aquestes dones...
No, i que, també recordo correcte. Alguna cosa de que els propis animals també reben, no? O sigui, que no és només que es desfogui amb la dona, sinó també amb el pobre animal, no?
I d'aquí, home, segur, que amb aquesta
situació de violència deu rebre tothom. I d'aquí la por de la dona de deixar-lo sol a l'animal amb l'individu, amb l'agressor, no?
Clar, home, amb un agressor a mi em faria por qualsevol
cosa.
Sí,
per descomptat.
Canviant de tema, un dels noms propis del ple va ser Rudolf Hasler. Segurament, dels que estem aquí, molts l'hem conegut. Sant Cugat al final homenatjarà a aquest pintor suís i promourà la seva figura. Ara està fent memòria, la Neus?
Sí. Tinc una anècdota sobre el Hasler compartida amb la Dolors.
Doncs,
amb l'Àngels, que no sé si se'n recorda.
Jo en tinc moltes.
Pues els que coneixeu,
jo tinc no amb ell concretament, sinó amb un quadre seu.
El de Catalunya.
Jo tinc un quadre, que és un gravat, és una imatge d'una ciutat suïssa, entenc. Sí. Que el tinc i me'l vaig comprar amb una subhasta a favor del Sàhara amb la que vaig pujar amb tu.
Ah, mira!
I te'l vas quedar tu.
I me'l vaig quedar jo. Una subhasta que es va fer a la Unió. Fa d'això?
Sí, sí, sí.
Jo no sé quants anys. Si molts anys. Molts.
Sí, sí, sí. Ara que ho has dit, també...
I vam pujar tu i jo pel mateix quadre i me'l vaig quedar jo.
Amb el Rudolf Hasler... records entranyables, sí. Perquè era un home entranyable, no? Era un home que jo recordo casa seva allà al carrer
Villa,
hores i hores, quan vam muntar la retrospectiva que li vam fer al monestir, que sempre tenia unes converses interessantíssimes, que et podies passar hores i hores davant d'un quadre quan ell t'explicava, no? I seleccionàvem els quadres. Me'n recordo que aquí va ser amb el Jordi González, amb el cap de Servei de Cultura, que vam anar-hi una de les vegades. Ell ens anava... I cada quadre tenia una història i explicada per ell era com... Bueno, passaven les hores que no te n'adonaves, de cop i volta dius, uf, però si portem aquí dues o tres hores...
Home, la conversa també era molt pausada,
sí,
molt tranquil·la, no?
Sí, perquè era un home que inspirava com molta pau, no? Sí. Molt relax. O sigui, potser arribaves allà i jo que sóc més aviat...
Home, és que per fer la seva obra... Poc nervi has de tenir, Sí, clar,
gens,
sí. Quan veus tots aquells quadres, sí. Quan tota la col·lecció que sembla fotogràfica...
Sí, sí, sí. Jo en tinc una casa...
O sigui, entens molt el tarannà de l'artista veient la seva obra.
Que no és original,
obra, no?
Perquè original era molt...
No hi arribàvem.
No hi arribàvem, però bueno, és una litografia que és el del Bar Catalunya.
Aquest és mític.
Preciós, sí. És que és preciós, jo el tinc... El tinc a la cuina i és un quadre que moltes vegades em trobo mirant-lo perquè és com si estessis davant, sí, a la terrassa, sí, del Bar Catalunya, no? Mirant tal qual. I bueno, aquest tenia per ell també molta història. Era un home entranyable que va viure molt Sant Cugat, molt, en la seva manera, perquè era una manera també peculiar, però... Doncs ell el trobaves en molts espais, casa seva sempre era oberta, tant d'ell com la Lola, la seva dona, no? I, bueno, jo trobo que està molt bé que se li faci aquest... segurament és un dels artistes, en tenim molts, però és un més dels internacionals i reconeguts, i vull dir que a nivell artístic no té cap discussió, i a nivell humà tampoc, perquè era un home molt... Bueno, és veritat que després va tenir... un final d'etapa mica complicat per diferents històries, però jo tinc molt, molt, molt bon record de les converses, de les tardes aquelles mentre preparàvem la retrospectiva que es va fer al monestir, al menjador de casa seva, a la sala de casa seva, i anar mirant, anar veient quadres, no?
Doncs se li retrà homenatge, ja se li ha fet un homenatge en la seva ciutat d'origen, a Interlaken. I ara s'està preparant d'aquí a Sant Cugat. Entre altres coses, preveu posar una placa a la seva casa, al carrer Villà. I bueno, els seus fills estan aquí a Sant Cugat, vull dir que...
Sí, hi havia presència de la família en el plenari.
Sí.
Un dels fills?
Sí, crec que sí. Sí. Jo no els coneixia, tampoc vaig tenir el plaer de conèixer-los.
L'Anna també va sigut una de les filles que durant una època quan vivia aquí, ara perquè no viu aquí, però que va, a nivell musical, va estar molt en les nits de música al claustre, en diferents espais. És una noia que té una veu extraordinària.
Molt bé, doncs segurament continuarem parlant d'aquest tema, doncs, perquè s'està treballant i encara no hi ha, diguem, un programa amb tot el que es pensa fer amb motiu d'aquest homenatge. Ens queden 10 minutets per repassar una mica la premsa. Hem tractat avui els temes locals. Ens n'anem
a Brussel·les.
A Brussel·les. Mm-hmm. Bueno, nosaltres no ens n'anirem. Se'n va el president.
Ja hi són,
penso.
Ja hi són,
sí, sí, crec que...
Bueno, per anar a explicar el procés i el referèndum.
I han gastat 150.000 euros per explicar-ho bé.
També.
Sí, en publicitat. Sí, sí. Ai.
Vaja, no ho sabem, això, no podem contrastar.
És que l'estat espanyol i els altres estats no es gasten
no
res,
ni
en diplomàcia, ni en
viatges... I segurament el González
Pons
aquest se n'ha gastat molts més enviant cartes infumables, no? Vaja, és que jo trobo tan ratllant...
Està bé, invertir... Quan has dit, Alfredo?
El que passa
150.000 euros, 150.000
euros
publicitat,
per aconseguir algun dia que se'n quedin 16.000 milions cada any a Catalunya, és una bona inversió.
És una bona inversió, i tant. Mira, mirat així, està molt ben pensat, això.
Però no
amb el càlcul de balança fiscal, que
es presenta
al
Parlament. Al
Parlament
no.
Sí,
perquè el que interessa
a Espanya... A la segona sala més gran del Parlament Europeu. No a l'hemicicle.
No és un acte oficial del Parlament com s'ha volgut vendre.
Ningú ha dit...
Exactament. Ningú ha dit que fos un acte, però tampoc és un acte en una cafeteria.
En la realitat en què viu... Disculpeu, és que llegeixes la premsa aquesta que titllen tant del règim com, jo què sé, diaris tipus l'Avui o l'Ara o el mateix TV3,
això és la premsa del règim,
i ho expliquen, sí, això és el que li dieu vosaltres.
No, és que ho són.
Això ho titlleu vosaltres, no ho dieu vosaltres.
Perquè ho són.
El problema és que no us la llegiu ni us la mireu, perquè si veieu TV3, van dir ahir clarament acte organitzat per 3 eurodiputats catalans. No van dir en cap moment un acte del Parlament. Per tant, home, ja que la critiqueu tant, mireu-la i podeu-vos adonareu de que no estan del règim. A part de que després pot sentir Ciutadans i el Partit Popular expressant la seva opinió contrària, cosa que en altres canals espanyols no passa.
Sí que passa.
Sí.
D'acord? Dit això, continuem.
No, jo el que trobo...
Crec que tots hauríeu de mirar tot,
No, és que ho miro, això t'ho puc dir.
Sí, que nosaltres tenim la ment més oberta amb això.
Passa el que tu dius i...
A casa meva també es veu TV3, vull dir, que quedi clar,
Bé, el cas és que és un acte amb una normalitat absoluta organitzat per 3 eurodiputats catalans, que té tot el sentit del món. El que jo trobo un sense sentit és que hi hagi el president dels populars europeus, el senyor González Pons, enviant unes cartes que semblen del règim passat, home, d'anys anteriors. Tu no pots prohibir a un diputat del teu grup que no vagi a una conferència o que no vagi a sentir.
Això és absurd.
Perquè això és el desconeixement. Per això esteu tan tancats, perquè no voleu ni escoltar. Home, anar a escoltar no vol dir anar a compartir. Després tu fas la teva opinió, el teu criteri, però escoltes i no deixar escoltar. Però jo crec que en el fons ha aixecat tanta expectativa que esteu fent un favor.
Però Àngels, anar a explicar també és anar a la conferència de presidents, eh?
Bueno, ara
no, sí que barrejo, perquè clar...
Alfredo, tens raó, hauria d'haver anat a la conferència de presidents, però ara és absurd la campanya que està fent el Partit Popular perquè no hi vagin a sentir la conferència del president. No passa res, en tot cas que jutgin, la gent que hi vagi a sentir-lo, que jutgin i que prenguin postura si és que volen prendre-la. Però no té... Això que està fent el Partit Popular en contra, és que...
Encara
és una
crea...
mica ridícul.
Sí,
enviant cartes i contraprogramant perquè els
no contraprogramant res, que avui en el Parlament Europeu hi ha altres activitats, perquè hi ha la recepció de cossos diplomàtics avui en el Parlament
tot el
Europeu.
Que tu
doncs els diputats ja triaran.
Ja triaran,
però no
exacte.
Cal. O sigui,
cada un triarà. I a les ambaixades hi ha prou gent com per partir-se. I tu vas aquí, jo vaig allà, que és el que passa cada dia.
Al final està fent, com diu l'Àngel.
Sí, és un gran favor, perquè s'ha aixecat una expectativa que estarà a patar de gent, bueno. Ja veuràs. La publicitat que ha fet la carta de la... Perquè, home, Europa es mou amb uns altres paràmetres dels que no es mou l'estat espanyol. Eh? Europa, sí, la democràcia va per davant, eh? Sí, i aquí no tenim
no,
això.
No tenim democràcia, no.
Moments dius, no. Ostres...
Som una dictadura, Espanya, sí.
Home, hi ha moments, sí, hi ha moments que dius...
I tu t'ho creus.
Democràtics, bé. Poc, eh? Actituds democràtiques, poques, eh?
Bastant més democràtiques de les que vosaltres preteneu que fa entendre la població.
Ai, Alfredo, no sé, no, mano, no, no sé, no sé.
És que a vegades en tinta sembla que estiguem en una dictadura.
No comenceu a acusar-vos de... És que no, això no ens porta enlloc, tampoc, saps? Això...
On ens portarà les decisions que està prenent Donald Trump?
Això sí que fa por.
Això sí que fa por.
Això ja és una altra...
O sigui, tot el camí recorregut fins ara...
Tremendo.
El tornem a desfer.
Ahir, en un dia... El primer dia ha trencat el Tractat de Comerç d'Àsia Pacífic i ha esborrat de la web de la Casa Blanca tot el que estava escrit en la secció en espanyol, tot el que feia referència a drets civils, tot el que feia referència... Una cosa tremenda.
I el primer dia va suprimir l'Obamcare.
Almenys no enganya. Aquest tio realment...
Jo sóc una persona que...
Transparent, absolut, no? Evidentment no comparteixo res del que diu ni el que fa.
Jo sóc una persona que sóc crítica amb Trump, jo vaig dir quan estàvem en campanya electoral, no m'enfiava del que podia venir. Sí que deia, com dius tu, que era una persona que el que diu ho fa, ho està fent, però...
Malauradament, l'únic que compleix...
Però, de totes maneres, crec que se li ha de donar un marge, a veure què fa. Vull dir, perquè tot
però n'hem tingut un quant...
I a més,
venim d'una campanya que ha dit tantes barbaritats...
També cal veure ara els republicans que fan a les cambres.
Aquí s'ha de veure com evoluciona tot plegat.
És que mira el que ha fet en un dia, eh?
No, ja.
Però és veritat que el que ha fet en un dia, no sabem si és perquè ha volgut marcar perfil i després hi ha l'altre que vingui, serà tot diferent.
I avui es reuneix amb els presidents de les empreses automobilístiques per prohibir-los que fabriquin ni peces fora de...
No, prohibir-los no, el que passa és que els matxacarà impostos.
Sí.
El que crec que s'ha de donar un temps de marge que podem, perquè a veure si al final acabem un impeachment, això.
No ens queda més remei.
I això no és propi, que se'l carreguen, els propis...
No republicans.
Sé, exactament. Però s'ha de donar temps. El que tampoc entenc, i això jo crec que, bueno, no sé quina opinió tindreu, totes aquestes manifestacions, tant a propis Estats Units com també als altres països, home, jo crec que hem de respectar el que decideix el poble americà, vull dir, el poble americà ha votat això.
Que el poble americà ha votat això, que té 3 milions de vots més, però és el
sistema que tenen allà i que mai s'ha posat en compte, i això que em xoca aquesta contestació tan bèstia des del primer dia al carrer, no? S'ha de respectar el que finalment les urnes han decidit, no? Que després ho fa malament, doncs ja se'l canviarà.
Però saps què passa, Alfredo? Que jo crec que també és veritat, estic d'acord amb tu que has d'esperar a jutjar, però és que aquest senyor l'has dit tan gros, has de l'alçada d'un campanar, que jo crec que la gent ha expressat aquests dies, tot i ser els seus primer dia de presa de possessió, era el dia de la investidura, ha expressat el que ha aguantat en la campanya electoral. Ha arribat a insultar de tal manera.
Sí.
Amb una llengua que quan els nens eren petits els dèiem ara rentarem la llengua amb sabó, però aquest senyor se li hagués hagut de rentar cada dia no amb sabó sinó amb lleixiu.
Estem d'acord.
Amb uns disbarats ha arribat a dir que la reacció popular de la gent, i després si amb això hi barreges tota la història que comença a sortir de la manipulació que hi ha pogut tenir aquí
la Rússia
i tot plegat, la gent s'ha de revelar, que no pot ser que ho puguem aguantar tot. I també és una manera de marcar i de dir, estem aquí, i no tenim clar que tu siguis el que ens representes. Home, tot el dret tenen. Jo, de veritat, això, no, t'ho compartiria
jo,
amb tu.
Jo no dic que no tinguin dret, simplement em sobta aquesta contestació.
Però aquest senyor però no ens ha de sobtar,
no res. Entendre, jo crec que no era tant una manifestació com podria ser després per queixar-se d'alguna acció de govern, sinó que era un acte molt simbòlic, perquè igual que va molta gent a donar-hi suport, doncs molta gent va anar a manifestar el seu no suport. Saps? Perquè era, i justament era simbòlic el dia de la investidura, per manifestar clarament que la gran majoria de la població encara, o perquè no han votat, o perquè la llei electoral
clar,
així és...
Clar, els que no han votat, alguna cosa...
Clar, clar, jo crec que això també és una reflexió, perquè aquí segurament aquí molta gent qüestió, que es manifestava dir, no havia votat.
Senyores i senyors, s'acaba la tertúlia.
Se'ns ha fet curt.
No ens queda gaire més temps. Us emplaço la setmana que ve per continuar parlant, perquè això promet. No serà l'últim capítol.
No serà l'últim capítol. No,
gràcies als quatre. Molt bon dia.
Gràcies. 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 Gràcies.